107.6 FM.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són? Què fan? Com són? La seva vida. La seva feina. Diàleg. Aquest dimarts al migdia a les 12:20. A Ràdio Móra d'Ebre. L'espai de les converses.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L, moment d'encetar el diàleg d'aquest mes de desembre. Joan Launes, què tal? Benvingut a la ràdio de nou.
Hola, què tal, Edu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, ens retrobem de nou un cop més.
Altre cop.
Salutacions a tu i a tots els oients de Ràdio Móra d'Ebre.
Efectivament, avui amb més invitats, amb un altre invitat que, com sempre, descobrirem una mica més d'ell.
Intentarem descobrir, intentarem treure-li algunes coses al nostre invitat d'avui, que és una persona vinculada al món del comerç i, concretament, en el sector de la papereria i l'impremta.
Efectivament.
Estem parlant de...
Sergi Bassa.
Sergi Bassa. Sergio Bassa, Giral.
Hola.
Molt
hola
bé, bon dia. Benvingut. Bé, anem a conèixer una mica més el nostre convidat. Sergio Bassa Giral va néixer a Móra d'Ebre el 9 de novembre de 1964 i va cursar els seus estudis de GB al Col·legi Públic Lluís Vinyes i a la Salle de Tarragona. A l'Institut Julio Antonio va estudiar el batxillerat i el curs d'orientació universitària. Des de ben jove va viure en el si d'un dels establiments centenaris de la nostra població, la papereria i impremta Bassa, fundada l'any 1903 pel seu avi Josep Bassa Riba. Sergio Bassa, rodejat de textos, impresos, imatges, llibres i la resta de material propi d'una papereria tradicional, així com en l'ambient característic d'una impremta centenària, amb els seus olors i colors propis d'una papereria i impremta, va anar moldejant la seva personalitat, així com la seva inclinació i vocació professional envers el negoci familiar. En aquest cas, sota la direcció dels seus pares, Jordà Bassa i Assumpció Giral. El servei militar, Sergio, el va fer com a voluntari a la Creu Roja de Móra d'Ebre, però quan podia continuava el seu treball a la papereria i impremta. Per adequar-se a les noves tècniques i formar-se professionalment, durant la seva trajectòria professional ha realitzat diversos cursos de gestió, adequació a l'entorn i la competència, a paradudisme, aquests a l'Agrupament de Botiguers de Catalunya, de màrqueting i xarxes socials, al Gremi de Llibreters de Catalunya i altres relacionats amb el comerç tradicional. En l'àmbit de la formació destacarem els cursos d'impressor fets al Gremi d'Arts Gràfiques. A la jubilació dels seus pares, Sergio Bassa es va fer càrrec de la papereria ubicada a l'Avinguda Comarques Catalanes, mentre que el seu germà, Òscar, regenta la impremta situada al carrer Consuelo Zaragoza. Sergio Bassa és un botiguer que sent i viu el comerç de Móra d'Ebre. El seu establiment ha estat adequat i reformat recentment i és un referent en el comerç local. Avui, el seu espai literari, on tenen lloc les presentacions de llibres d'actualitat, alguns d'ells dirien best-sellers del moment, reuneix nombrós públic que no es volen perdre l'oportunitat de conèixer els autors i els editors de les obres del moment. La preparació i la cura de la seva organització és un dels valors a tenir en compte a l'assistir als esdeveniments literaris, on es desprèn tot tipus de sensacions, moltes d'elles preparades pel moment. Aquest és el nostre convidat, Sergio Bassa, una persona que ha posat el seu establiment i Móra d'Ebre dins del món de les lletres de les Terres de l'Ebre. Sergio.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquest ets tu? Sí. T'has vist retratat d'alguna manera?
Sí, bastant ben retratat.
Bastant ben retratat. Molt bé, posem anem on enrere, com fem a la majoria dels nostres convidats en la nostra conversa diàleg, i anem a veure, hem dit que vas néixer a Móra d'Ebre, i suposo que en aquests anys d'infantesa, aquests anys de col·legi, aquests anys d'institut, deuen haver records. Com vas viure aquesta infantesa? Quins records en tens?
Home, era molt enrere, ja comencem a tenir una edat i he reculat bastant. Home, doncs ja has comentat, vaig cursar fins a quart o fins a cinquè de EGB al Col·legi Lluís Vinyes, i jo me'n recordo l'escola, que a lo millor llavors com era col·legi públic o escola, Bé,
escoles nacionals,
escoles nacionals, sí.
Escoles nacionals.
Home, doncs la recordo bé, amb carinyo. Havia coses potser que no són de tan bon recordar, allò que et feien formar al carrer amb un fred que pelava quan...
Com ara.
Com ara.
O potser més.
I que dins a les classes havia pues, una estufa de sansa i clafolls i demanar això pues, perquè s'ha acabat, s'ha d'engegar, coses que ara són impensables i que és...
Encara, perdona, encara teníeu tinters d'aquells típics que es ficaven als
no,
pupitres?
Ja no, ja no recordo ja els tinters. No. Lo que sí que recordo, no per l'aplicació personal, va ser algun regle i alguna goma de butano que algú potser va rebre en algun moment donat. Això sí que recordo. I després ja vaig passar a Tarragona, a La Salle, des de cinquè, i vaig fer el batxillerat allí, que has comentat que havia fet el batxillerat
a... Sí, el Juli Antonio.
No, el batxillerat el vaig fer a Tarragona.
A La Salle, o sigui, no va ser el Juli Antonio.
I va ser un canvi, home, molt diferent. Potser pel tipus d'ensenyament, també sortir fora, eren
edats... Parlem d'un ensenyament molt rígid, no? O sigui...
Sí, un no era un no i ja està, no s'havia de qüestionar. Era
sí, molt diferent.
Potser, no, aquí Mora també, suposo que la disciplina era una altra, la diferència, potser la diferència si més substancial és que allà no havia ni regle ni goma de butano.
És una època que va marcar la teva trajectòria, diguem, trajectòria, parlem, o la teva inclinació professional, l'època de l'infantesa?
No, home, que hagi marcat, no. El que passa que tot això després pot ser reculant com estem fent ara, te'n dones compte que hi ha moltes d'aquelles coses que fes inconscientment o que vivies a casa, en aquest cas era el negoci, el taller, la botiga, tot això suposo que ens queda al disco dur com a molt imprès. I després ho recuperes d'una manera innata. Suposo que és com el d'anar amb bici, la gent que depèn d'anar amb bici en bicicle de petit.
Sí, anem a buscar vol al ram i ho recollim.
Sí, suposo que tenim allà com un calaix que està allí i no s'acaba de perdre mai. Suposo que és com tot, que a base de pràctica és això, un dibuixa bé. Sí, però si dibuixa bé pot dibuixar molt millor, practicant i esforçant-se i aplicant tot el que et sabe fer. No és allò... Au, mira, dibuixo bé i ja està, no. Sempre, si et quedes així, suposo que ja en tens prou, però si a més vas aprenent i vas practicant, doncs arribaràs a ser molt millor dibuixant, o el que sigui,
aprendràs
una tècnica, que és el que t'arribarà a fer.
Volies seguir un altre camí o realment tenies clar que la inclinació era de cara al negoci?
No, no, la veritat és que va ser una miqueta o com a rodat o com a donat. No sé, potser el fer el servei militar aquí a la Creu Roja com a voluntari em va permetre anar-me incorporant paulativament dins del negoci. I a casa pues, sempre ens havien dit, feu el que vulgueu, estudieu. Potser jo vaig tenir una època de peresa juvenil i que moltes vegades ara mos queixem és que no sabem el que volem ser, el que volem, cap on volem tirar. Jo potser també la vaig tenir, el que passa que potser ho vaig poder aplicar dins al negoci familiar i ho vaig encarar per aquest cantó. Potser no hagués tirat cap aquí, no ho sé, però ara lo que procuro és de que el que faig és fer-ho a gust, perquè a casa és el que diem. Hem de procurar fer les coses bé.
Els pares van influir molt en la teva forma de ser?
Sí, suposo que sí. Ara feia un moment que parlàvem que les coses són les que veus a casa. Al final és l'entorn, sí que realment...
Condiciona
i forma. Suposo que tant en bo com en dolent, potser són coses molt subtils... i que potser mentre les tens no les aprecies o no les classifiques, com de dir, ai, sí, això m'ho diuen per això altre. No, resulta que, bueno, vas fent, te vas formant o vas creixent com a persona, i potser ara que reculem és quan te'n dones compte que potser si no hagués hagut tot això darrere de mi, potser ara seria pues, una altra persona, un altre negoci, una altra manera de ser. Vull dir, dintre de tots els negocis hi ha moltes llibreries, moltes papereries, moltes botigues de roba, molts comerços, i cadascú té el seu segell personal, que és una mica la que hi ha darrere d'aquell negoci.
No?
Suposo que la cosa de cada negoci és saber donar o buscar aquesta cosa una miqueta diferencial,
fet diferencial.
Per a que no tot sigui clònic. Moltes vegades ens anem a mirar allà amb els grans o amb les coses de referència i dius, bueno, a veure, jo això no ho puc fer aquí pues, per èquits o perquè jo no sóc la persona adequada per fer tot això que sembla que s'hagi de fer ara.
Quina imatge en tens de la botiga o de la impremta papereria d'abans?
Home, doncs... pues...
suposo que una nostàlgia, no? Pot ser? O no? No
home,
sé.
És bastant diferent.
Sí, és per
perquè des de...
de la vida en una papereria d'imprenta, dels anys...
Jo recordo que anàvem votant per damunt de les piles de paper, perquè si ara algú té la imatge de la botiga, ara la botiga té una alçada per dir alguna cosa de 3 metres, però abans era una alçada... era doble d'alçada. Llavors eren locals com a magatzems. Eren totes les cases de la carretera més o menys tenen la mateixa pauta urbanística d'un magatzem baix
i vivent de dalt.
Llavors, clar, era com una cosa molt, molt més diàfana, sense tanta... havia, doncs, la botiga era una... quinzena part pot ser de lo que és ara, molt més reduïda, un despatxet, sempre al despatx es podia controlar la botiga per si entrava algú, el taller...
El
taller estava darrere, i entremig del taller i el despatx pues, havia tot això que eren les piles de paper, que de tant en tant pues, pujàvem, votàvem i
jugàvem. A la presentació, Sergio, he parlat dels olors, les sensacions, no? Desprèn, les impremtes o les papereries desprèn un olor, no? I unes sensacions.
Sí, suposo que és bastant característic. El que passa que quan hi estem nosaltres dins, suposo que t'arribes a acostumar i no ho perceps. Però sí que és una de les coses, tant les olors com els sons, que et venen al cap.
Els sons de les màquines. Clic, clic,
sons de les
clic,
màquines, no? Les percussions... Clar, ara tot és com un...
Sí, sí.
S'ha imprès algo o no saps si s'ha imprès perquè no ha sentit cap soroll ni res de res. Abans no, quan se feia la feina la gent sabia que s'estava fent feina pues perquè havia una feina, unes màquines, primer manuals, després automàtiques i després ja van passar a lo que és a l'offset. Llavors a l'offset havia bastant menys sorolls.
També en recordo de la imatge, no?, d'haver estat alguna vegada a l'impremta abans vostra, no?, aquella imatge d'aquells tipus, o lletres, aquelles lletres que tenien tipo, no?
La tipografia...
Que havia diferents tipus.
Diferents tipus.
Sí, sí.
Si ara això ho expliquem amb algú com l'Edu...
Com una darrere de l'altra.
Un dia que convido l'Edu a que vingui a veure...
Al museu.
Perquè quan...
Això parla, no? Guardes alguna cosa de tot
sí,
això?
Sí, 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 tot això està al taller. L'Òscar ho té han guardat coses perquè és allò que dius, mira, si ho has de comprar no ho compraràs, però si ho tens et fa cosa llançar perquè forma part de la teva història. Doncs llavors es posava tot lletra a lletra i si el text era molt llarg arribava un moment que s'acabaven les A's o les es, o les is, i s'havia de tornar a començar, s'havia de desfer el que s'havia imprès i tornar a fer un altre full. I no era fer o desfer, sinó que el desfer s'havia de posar al mateix lloc on anava cada lletra, perquè cada lletra tenia un lloc al calaix. Llavors,
els calaixos grans, no?, que s'estiraven...
Els caixistes podien estar parlant amb tu i component sense mirar el calaix, que jo era una cosa que m'assombrava tremendament. Perquè era un calaix amb 28 lletres majúscules, 28 lletres minúscules,
sí.
I les lletres minúscules...
I s'agafaven sense mirar.
Sense mirar i s'anaven posant als espais... Bueno, tot una cosa que ara sembla arqueologia, però que fins a fa 4 dies s'estava fent així.
Bé, Sergio, et defineixes com un comerciant, com un botiguer, com... Què diries?
No
que,
sé, a mi la
paraula... Què ets més? O quina exacte?
No, a mi la paraula de la botiga m'agrada.
T'agrada.
El que passa que jo crec que moltes vegades hi han coses que... O hi han oficis o carreres que tenen un prestigi. Si tu dius, jo sóc arquitecte, tothom... Uh-huh. Ja pressuposa tota una sèrie de coses. Jo sóc advocat, jo sóc farmacèutic. En canvi, sembla que botiguer ho hagués de dir en la boca petita. I jo crec que no. A veure, i de botiguer suposo que n'hauran de millors i de pitjors, però vull dir que...
Com en tots els oficis.
Però també com en tots els oficis, el que acabes de dir.
Sí, sí.
Llavors, és una cosa que crec que ens falta una miqueta com d'autoorgull, de ser botiguer o comerciant o com li vulguis dir, perquè estem aquí i fem una labor que crec que és bastant important dintre de
la societat,
de la societat, o inclús de l'urbanisme. Hi ha gent que està reclamant tota una sèrie de coses i en grans paraules i comerç, quilòmetre zero...
És que a vegades ens perdem, no? Ens
sí.
perdem en...
I totes aquestes històries que avui en dia ara veig pel Facebook, que estas Navidades recomienda comprar a l'artesano... No. I abans què fem? No sé. Vull dir, sempre estem aquí, continuem estant aquí i fem molts esforços per ser-hi durant tot l'any, no només durant aquestes dates que sembla que tot s'hagi de fer ara en dues setmanes.
El que està clar és que el botiguer és un servei de proximitat, és l'amic, és el que t'aconsella, és el company de...
Sí, el que passa que hem de saber evolucionar una miqueta amb tot aquest aspecte. Hi ha gent, entre cometes, que vol ser reconeguda, hi ha gent que no vol ser reconeguda, tu has de saber una miqueta el tarannà de cadascú i moltes vegades... Jo crec que és un avantatge conèixer la gent, també coneixes, arribes a conèixer la clientela, coneixes els gustos, coneixes les seues amistats o la família, o inclús que han anat regalant cada vegada, perquè a vegades t'ho pregunten, i l'any passat què vaig regalar amb aquella persona?
Sí, sí.
Llavors, doncs, tu tens allà el disco dur, que dius, ara no me'n recordo, però anirem xerrant i de repent em vindrà al cap i diràs, sí, li va regalar allò, doncs això no em pots agafar perquè repetiràs, o algú altre sé que li ha agafat això o allò, o sé que a aquesta persona li agrada molt, o hi ha una persona que vol un llibre signat per l'autor perquè vindrà aquest dissabte.
Aquest és el fet diferencial d'un establiment. Aquesta proximitat al client, no?
Sí, però hi ha gent que això o no ho vol o no ho aprecia, i suposo que tots tenim èpoques a la vida que no, o que no valores o que no te'n dones compte i tant te fa. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, és com tot. Avui en dia hi ha gent que prefereix una maçana vermella ben maca i que té gust de pòrex, o una maçana que dius, ai mira, sembla que està una mica tocada, però l'olores i fa olor de maçana, assombrosament, perquè avui en dia també hi ha fruita que no fa olor de fruita.
Que continua fent olors i tenen sabor.
I si n'hi ha gent que tria puestos on potser la fruita no sembla tan fantàstica, però que té gust de fruita.
El que se'n diu servei de proximitat.
Sí, sí, sí.
Això és el que penso que els establiments comercials i els botiguers, no, d'alguna manera, és el que fa aquest servei de proximitat al client.
Sí, i a veure, el tema del comerç, el que fa és que els comerciants el que fem és ens belluguem nosaltres per a buscar, triar i remenar i apropar tot allò que considerem que pot ser vendible o atractiu pel públic. I clar, el que fem és una selecció. Naturalment no podem anar, quan nosaltres anem a una fira, el que és difícil per nosaltres és t'enamores de moltes coses, però no ho pots portar tot.
Però tu saps, quan vas en aquella fira, ho acabes de dir, no, què és el que pot interessar els teus clients?
Clar, llavors, com l'avantatge aquesta de poder conèixer... Uh-huh. Mínimament a la clientela és que moltes vegades ja compres una miqueta, pues, de dir, pues, això és la novetat o el que es portarà, però també cribant aquesta informació de cara a la teua clientela.
Anem avançant, ens queden ja, em sembla, uns 5 o 10 minuts, no? 10 minuts. Hem parlat de reformes a la botiga. S'ha de reformar els negocis, és obvi que arriba un moment en què s'han d'adaptar al que es porta, no? Almenys a les tendències, no? Les tendències. Aquesta iniciativa, Sergio, tu la vas prendre fa uns anys, no?
Sí. I com som lentos...
És un repte, suposo, important dins de la teva trajectòria professional.
Sí, perquè era una cosa que és el que diem, ho fas per a la clientela. Perquè moltes vegades dius, potser no em caldria. Però, bueno, a lo millor és un conjunt de tot. Tu ho fas perquè creus que la teva clientela s'ho mereix i creus que l'establiment també ho necessita. Llavors, buscar l'equilibri, això és una cosa que es va plantejar fa bastant temps, pues, pel que sigui no es va anar fent i tal, i al final pues, bueno, es va fer. I, per exemple, una de les coses que es va plantejar era per poder tenir un espai una miqueta comodí per poder fer aquests actes que estem fent ara, i per apropar tot això a la nostra públic.
L'establiment l'has adaptat, o sigui, hi ha diferents seccions, no? Està dividit en diferents seccions i cada una té el seu lloc, no? O sigui, que cada client s'ho pot trobar el seu ambient.
Sí, perquè han pogut... Són com mini botigues, entre cometes. Sí. O sigui, de la mateixa manera que la impremta va néixer només com a taller tipogràfic, taller... Impremta Moderna Bassa era,
sí,
al carrer La Barca estava, doncs la papereria va néixer com a necessitat, o sigui, com a demanda de gent que demanava coses. I home, no tindríeu això, i no tindríeu allò. I llavors se van anar incorporant, però la impremta era impremta pura i dura. I llavors, clar, tot això se va anar creant una demanda, i ara potser estem al revés. Ara potser som... Les botigues són les que aportem el que generarà demanda. Mm-hmm. I és, tot això també està canviant. Llavors, el fer el taller va anar creixent una mica la papereria, potser quan se va impulsar més va ser la incorporació de la meva mare, i el que diem de les coses o l'aspecte de cadascú. Pues al pare li agradava la fotografia, van arribar a tenir laboratori fotogràfic, teníem revelat, teníem màquines de fer fotos, rodets, tot aquests estris, doncs perquè amb aquella persona que estava al capdavant tenia aquesta inquietud. Tot això doncs va anar decaent, doncs perquè a lo millor doncs en aquell moment donat no havia ningú a la població que es dediqués a això, sí, després sí. Professionalment va haver algú que s'hi va dedicar. Bueno, tot, el comerç és una cosa viva que hem de saber captar cap a on tirar sense posar cap pedra al fetge, per dir-ho d'alguna manera, perquè moltes vegades és allò, oh, és que ara aquí, ara allà, ara veies tu, s'han posat aquí davant meu, detrás meu, o davall o damunt. No, doncs cadascú ha de tirar cap on cregui que ha de tirar, i de la mateixa manera que tu obres la porta, el veí també l'obre, i el públic decideix on vol entrar.
Estàs content del que has fet, de la reforma, sí, de la resposta... Per part dels clients.
Sí, bueno, això no ho sabem mai. O sigui, la gent va venint, doncs suposem que està contenta.
Vol dir que ha anat bé.
I ha anat bé, clar. Moltes vegades no podem fer l'experiment de tornar 5 anys ja enrere i de dir, a veure què hagués passat. No. Potser són uns temps que hem sigut agosarats perquè tampoc era potser el millor moment per fer-ho. Però bueno, a vegades és més la inquietud i la il·lusió de tirar endavant un projecte així, que esperem que quan aquests temps millorin ja estirem totalment acostumats, per dir-ho d'alguna manera.
Com veus el comerç actualment a Mora? I parlem primer del teu sector. Com veus el teu sector?
Home, el meu sector està molt canviant, també.
Sí, contínuament, no?
Amb el tema del... Per dir alguna cosa, el meu pare comprava carpetes un cop a l'any. Uh-huh. Ara no. Abans havia la carpeta blava i la marrón. De gomes i amb solapa i sense solapa. I ara és allò de dir, esta carpeta marrón, em vas amb això. I clar, també s'ha de dir que la xarxa comercial abans... era, no tenia res a veure, venien els viatjants amb aquelles maletotes ensenyant gènere que feien nit al turú, i eren com una mica part de la família perquè venien un o dos cops a l'any, i quasi bé s'havia d'agrair els que arribaven aquí. Ara de sobte hi ha gent que descobreix aquesta zona, perquè a nivell ruta comercial no estem ni la ruta de Tortosa ni la ruta de Lleida, som una mica un terra de ningú, que hi ha gent que fa molts anys que sap que ja està terra de ningú, i que jo crec que també ho agraïm, perquè ara molts cops ve molta gent nova, home, que som comercials, que no sé què, dic, bueno, és que fa molts anys que hi ha gent com tu que ha vingut abans que tu, i amb aquesta gent tampoc les he de donar l'esquena així d'un bon començament. I en aquest aspecte tot és molt més ràpid, tot és molt més agressiu. Trobo que a vegades no tenim espera, perquè clar, amb un cop de clic, és el que diem abans de la impremta, per fer una pàgina havies d'estar tot un matí per imprimir alguna cosa. Ara escrius a màquina, fas clic amb el ratolí i ho tens imprès, i fantàsticament. I pel tema de la llibreria, pues és un tema que està en un canvi molt, molt dur. O sigui, podem comparar amb el tema que va passar en la música fa uns anys enrere, ara està passant en el tema dels llibres.
Els llibres, en el tema informàtic, no?
El tema informàtic és una cosa que ja estem apostant a través del gremi de llibres.
Però t'has adaptat i jugues, i això
bueno,
és important.
Bueno, sí, és que és una cosa que no pots donar a l'esquena. O sigui, no mos hem d'enfrontar amb coses així. És el que està passant al món, vull dir, no pots obviar. Que hi ha gent que és... Oh, que el paper, que és més maco, que fa olor, que tal... Bueno, sí, però la gent que ho prova, normalment, lo del digital ho acaba canviant. Per això també els autors ara també són conscients que han de fer com actuacions. Han de fer presentacions...
I actuacions fan a l'espai literari de la llibreria Bassa, sí, o de la papereria Bassa.
Llavors, això és una miqueta el que proposem, de que la gent conegui de primera mà aquests autors, a vegades són més propers, a vegades són més llunyans, però jo crec que també això arrel de la Fira del Llibre Ebrenc i tot aquest cultiu que s'ha anat creant des de fa uns anys, la gent cada cop més té present això, doncs que un autor també surt de casa, que no és una persona que està allí sota una llum de flexo escrivint i ja està, sinó que té plantejaments, que vol estar en contacte amb els seus lectors,
que t'expliquen com ha fet el llibre, que vol conèixer els lectors, no? I això és molt important, i que això vagi de la mà de la persona aquella que té la llibreria o la papereria que et ven aquest llibre, això és molt és important.
Sí, bueno, nosaltres hem apostat per això, no crec que sigui contraproduent, crec que és un valor, crec que és un valor afegit que donem al mateix llibre que pugui estar en una altra prestatgeria, i per aquí anem. Vull dir que és un esforç, la veritat és que és un esforç, perquè de preparar tots aquests actes i tot això, però bueno, com se fa una il·lusió i com a la tele no fan res, que digui jo, pues...
Mamé, molts canals, però...
Hi ha molts canals, jo sempre dic que és molt més vàlid la ràdio que no la tele.
Gràcies, Sergi.
No, és que és veritat. La ràdio sempre...
És diferent. La ràdio té un aspecte màgic, no? Diferent.
No, però diferent, jo sempre crec que la ràdio te permet fer el que tu vols fer mentre escoltes la ràdio. I pot arribar un moment que la pots estar pendent del que diuen o del que no, però tu pots anar fent el que vulguis. La televisió no, és atontament pur i dur en la majoria dels casos.
Bé, hem d'anar acabant i hi ha un parell de preguntes que penso que les hem de fer i que considero que són importants. Més de 100 anys d'activitat comercial i el servei. I el servei de Morell i comarques, no? Comarques, quan diuen comarques, Ribera, Terra Alta i Priorat. Suposo que això és una satisfacció a nivell personal i a nivell professional. I que marca una fita, no? Una fita perquè estem parlant d'un establiment de prestigi, un establiment de qualitat, i això s'ha de mantenir. Almenys s'ha d'estar al lloc on estem ara, i això costa, suposo.
Bueno, no sé si costa o no, vull dir, nosaltres cada dia anem fent per continuar en guany 110, l'any que ve 111, i tirar endavant. No, tampoc fem les coses perquè haguem de celebrar o prendre-ho com una fita. Si no, vull dir, tu obres la botiga i tires endavant i et planteges tot el que estàs fent, també sense escoltar la tele, que moltes vegades si escoltéssim molt la tele deixaríem de fer moltes coses, però al final qui ens hem de treure les castanyes del foc som els que estem en un cantó i a l'altre del taulell, perquè pel que veiem n'hi ha d'altres que no les trauen les castanyes del foc.
I no te les trauran.
I no me les trauran. Llavors, una fita, bueno, no ho sé, anem fent.
Almenys és un dia a dia, no?
Sí, sí.
Un dia a dia i anar fent les coses bé. Això almenys
sí,
és el que...
Sí, no? A veure, cada dia procures fer alguna millor o millorar-ho, i si hi ha alguna cagada, parlant en plata, pues ha de prendre d'aquella cagada, perquè segurament n'han hagut moltes, però t'ha de servir per a dependre i per fer més fort.
La papereria Bassa és un aparador, almenys és un dels aparadors que la gent li agrada mirar, no? L'aparador, diuen, hi ha molta gent que no li dona importància, però que és aquella invitació a entrar a una botiga. És aquell, el que diu.
Sí, un dia
obric la porta
amb un curs d'aquests que ens fan els botiguers de Catalunya, dient que, clar, un aparador és un empleat que està els 365 dies a l'any i no cobra.
Sí, senyor.
O sigui que és una cosa que s'ha de cuidar. I, bueno, hem tingut èpoques més creatives o menys. Ara estem fent aparadors digitals, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara també amb tot això de la web, el Facebook i totes aquestes històries, doncs també és un altre aparador que has de cuidar, perquè els clients, els que tenen ara 15 anys, són els clients d'aquí 10, 15 o 20 anys, els clients del futur, i aquests tenen unes altres tendències que per nosaltres són una mica a descobrir. I per això que estem entrant, doncs, potser tímidament o agosaradament, i també és un altre aparador que estem cuidant.
Bé, ja per col·laborar, Sergio, estem a les portes de Nadal, ja veiem il·luminació al carrer, als carrers...
S'ha de fer felicitar l'Ajuntament, s'ha de dir.
Sí, o sigui, que un gran enllumenat.
Que està molt bé, sí, sí, la veritat és que està molt bé.
Què esperes? Què esperes d'aquests dies de les festes nadalenques?
Que em toqui la grossa, ja que em venut la grossa.
Ojalà toqués la grossa, no?
Sí, o almenys que caigui la comarca, que sempre diuen que de retruc toca alguna cosa, no?
Sí.
No sé, espera en concret. Hi ha gent que diu que espera el dia 7 ja, de gener, que passi tota aquesta bogeria. No, jo, són dies que ens agrada. A veure, ja, són dies de molta feina...
Que es mouen a nivell comercial, que no?
Són dies de molta feina a la botiga, però també són dies de que tens clients que només te venen en aquesta època de l'any, o perquè estan estudiant fora, o perquè treballen fora, i aprofiten i ens venen a visitar i fer les seves compres de Nadal pels seus estimats. I esperem això. Pues, anar obrint, anar servint i anar preparant per la propera campanya.
I el dia 7 de gener continua.
I el dia 7 de gener continua. A plegar els arbres que no has venut i a continuar a preparar Carnaval i les properes presentacions.
Sempre hi ha fites, no? El calendari marca diferents
sí, perquè
no?
Potser el toca, com és el que diuen, que som com petites botigues dins d'un establiment, d'un mateix establiment, doncs sempre tenim, doncs, que si Carnaval, que si després el dia del llibre, que si comunions, que si la campanya escolar... Moltes vegades ens aixequem el cap i diem, ja està, una altra vegada.
I és una roda, no?
Sí, 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 realment sí. És una roda, però sembla que cada dia vagi més de pressa.
Bueno, ho diem, fa 4 dies que diem, bon Nadal, i això.
Sí. I això.
Sí, sí, sí. Molt bé, Sergio, ha estat un plaer parlar amb tu, conèixer una mica més a Sergio Bassa, així com també a un dels nostres establiments centenaris de la nostra població. Ja per cloure, ja per acabar. Com veus el comerç? Amor.
Home, bé, el que passa que trobo que li falta una miqueta d'espenta per part d'algun establiment. El que passa que, clar, quan se diu... Com ho veus a nivell de què? D'oferta, de tendències, de... Jo crec que Mores ha tingut i té un comerç i uns locals comercials que és que no tenen res a envejar altres poblacions
molt importants,
molt més grans i moltíssim més grans. Sempre hem d'estar pensant que som una població de 6.000 habitants, que tenim una comarca o un públic potencial de 20.000 habitants. Clar, quan la gent diu, oh, és que Barcelona, però és que Barcelona, tu surts del centre de Barcelona
i veuràs el que hi ha.
I ves a la Sagrera, ves a Guinardó, ves a Sants, trobaràs un comerç propi d'aquell barri també. I nosaltres sí, sí. Ens hauríem de comparar amb un barri, no? Amb un carrer Monterols. Llavors, jo crec que a vegades hi ha hagut una falta de sensibilitat en aquest aspecte, d'aquestes comparatives. I el problema que jo és que la gent va molt més de pressa ara que el mateix botiguer. Vull dir, la tendència dels compradors és molt més agressiva i molt més canviant que la que puguem assumir en els nostres establiments. No per això, no vol dir que s'estiguin fent esforços cada dia.
S'està treballant.
Està treballant, i jo crec que es treballa, però és difícil.
Molt bé, Sergio. En aquestes paraules i en els bons desitjos, suposo, per la gent que ens està escoltant de cara a aquestes properes festes, donarem col·loquem de la conversa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb Sergio Bassa i apropar la seva opinió als nostres oients.
Moltes gràcies a tots. Bones festes.
I això que és el que anava a dir, Sergio i Joan, ens retrobem l'any que ve, ja, el 2014,
ens trobarem l'any que ve, ja haurà passat, ja haurà passat el 7 de gener que dèiem, no?
Efectivament.
Doncs,
bueno, i abans, qui vulgui, el dissabte, ja fem la falca.
Tenim presentació,
tenim
no?
Tenim una presentació al nostre establiment.
En aquest cas, però, el que sí que em referia era al diàleg, que el diàleg torna l'any que ve, al gener del 2014.
Per tant, Edu, bones festes a l'Adriana, bones festes a Nadal i també a tots els oients de Ràdio Móra d'Ebre, a Sergio.
Igualment.
Molt bé, que vagi bé, bones festes.
Adéu, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.